Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Coincidint amb l'anunci de noves retallades, els mestres de l'escola Antoni Vilanova, amb el suport de l'AMPA, van fer palès el passat dimecres el seu desacord. D'una banda, pel deteriorament de les seves condicions de treball, però de l'altra, perquè aquestes retallades també implicarien conseqüències negatives en la qualitat de l'ensenyament de l'escola pública. Aquest és un dels temes que tenim preparats i que tractarem al llarg d'aquest informatiu. A més, també és un dels temes destacats de la posterior Hora del Vermut, que comptarà amb representants dels docents i dels pares i mares. A banda d'això, la setmana ens ha deixat també altres notícies que comencem ja a repassar en titulars. L'Ajuntament de Falset haurà de fer front durant els propers mesos al pagament de l'expropiació de la casa de Cal Pàmies. Si bé la primera taxació es va fixar en uns 220.000 euros, l'import final que haurà de pagar el consistori volta els 400.000. L'Ajuntament de Falset pren mesures per reduir i contenir la despesa. Aquest fet implica, entre d'altres, no convocar subvencions per a les entitats del poble. Això sí, amb una excepció, l'Escola de Música, per a la qual hi ha un ajut contemplat en els pressupostos d'enguany. Alcaldes del Priorat es queixen que el Reial Decret de Pagament a Proveïdors posa en el mateix sac els ajuntaments que han fet una mala gestió i aquells que simplement es troben en dificultats per la demora en el cobrament de subvencions, afirmen que concertar crèdits els pot posar en una situació molt complicada. Capçanes i el Marroig reten homenatge al pintor Jaume Ferrer Pedrol en el centenari del seu naixement. Tot i que va néixer a Terrassa, era descendent d'aquests dos municipis del Priorat, uns orígens dels que, segons el seu fill, sempre es va sentir orgullós. I en esports parlarem del futbol i del futbol sala, però també del Rally RAC Catalunya-Costa Daurada, que tornarà a portar els millors pilots a les carreteres del Priorat, les que consideren les millors d'asfalt de tot el campionat. L'Ajuntament de Falset haurà de fer front durant els propers 3 mesos al pagament de l'expropiació de la casa de Cal Pàmies, ubicada al carrer d'Avall, al costat de la biblioteca. Aquest edifici va ser catalogat com a bé cultural d'interès local i com a equipament l'any 2005. En el seu moment, la primera taxació era de 220.000 euros. No obstant, finalment, el consistori haurà de pagar-ne el doble als propietaris. Sentim l'alcalde de Falset, Jesús Torralba.
El propietari no està d'acord amb aquesta valoració, recorreix al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, finalment, aquest tribunal ens comunica el dia 26 d'abril del 2012, és a dir, fa relativament pocs dies, que l'import que ha de pagar l'Ajuntament és de 370.711,69 euros més els interessos. Per tant, aquí tenim una nova despesa generada i que tindrem de fer front. En principi, si no m'equivoco, el pagament s'ha de fer en els propers 3 mesos des d'aquesta data de 26 d'abril. És així. Per tant, tindrem de buscar quin és el procediment per fer aquest pagament.
La primera valoració de 220.000 euros va ser efectuada per l'arquitecte del Consell Comarcal del Priorat, una valoració molt similar a la que després va fer el jurat d'expropiació. No obstant, l'Ajuntament, com sentíem, n'haurà de pagar prop de 400.000. Cas de no fer efectiu aquest pagament en la data contemplada, a meitats de juliol, els propietaris podrien demanar l'embargament de béns del consistori. El pagament de l'expropiació de la casa de Cal Pàmies és un revés dur per al consistori falsetà. De fet, es dona en un escenari en què la reducció dels recursos econòmics provinents de les administracions superiors es fa cada cop més palesa. En el ple de dilluns, Jesús Torralba ja exposava algunes de les mesures i dels serveis que se'n veurien afectats, entre aquests la reducció de l'horari de la biblioteca, amb la corresponent reducció del sou a les seves treballadores, el cobrament per la utilització d'edificis municipals, la no cobertura de les places de jubilacions i baixes per maternitat o la no convocatòria de subvencions per a entitats. En aquest darrer cas, amb una excepció, sentim Jesús Torralba.
Excepció del que és l'associació musical, que per la situació que estan travessant i que s'està intentant reconduir el tema cap a un nou edifici i segurament buscar una solució definitiva, entenem que a hores d'ara, i així està contemplat també en el pressupost, hi hagi una partida per a ells. Penseu que aproximadament el que s'estava destinant a aquest tipus de subvencions era al voltant de 20.000 euros any i ens hem quedat en la meitat aproximadament.
Seguim a l'Ajuntament de Falset perquè hi ha hagut canvis de cadira i recol·locació de competències. Comencem pels canvis. Salvador Escoda, cap de llista de CiU a les passades municipals, ha renunciat al seu càrrec com a regidor i serà substituït per Lorena Tomàs, número 3 a la llista Convergent. Escoda compartia la cartera de noves empreses i ocupació amb el regidor Antoni Muntaner. D'altra banda, les competències de la cartera de serveis, anteriorment en mans del regidor David Martí, passen a responsabilitat dels regidors Albert Comte i Josep Lluís Miró, d'Independents per Falset. Aquest canvi ha generat cert malestar en les files independents. L'altre regidor a l'Ajuntament, César López, es va abstenir en la votació que acordava aquesta delegació de tasques. El motiu és que desconeixia aquests moviments fins al mateix dia en què es va convocar el ple. En aquest mateix ple, l'Ajuntament de Falset va aprovar la subscripció d'una operació de crèdit per al pagament a proveïdors en el marc del recent Reial Decret. El consistori ha de fer front a un import d'uns 270.000 euros, un import que, segons l'alcalde Jesús Torralba, ja haurien pagat si no es donés la demora en els cobraments per part de les administracions superiors. De fet, aquesta crítica la comparteixen altres ajuntaments de la comarca. Una moció del Consell d'Alcaldes ja feia explícit aquest malestar. Es diu que posen el mateix sac ajuntaments que ho han fet bé i aquells que no. Sentim el vicepresident del Consell Comarcal del Priorat i alcalde de Capçanes, Joan Carles García.
El malestar sorgeix del fet de que bueno, la majoria d'endeutament que tenim, que existeix aquí als pobles de la comarca, prové de subvencions no cobrades. Llavors, clar, degut als pressupostos nostres i a les quanties que es barregen a l'hora de fer obres, doncs clar, resulta que al final el que era una subvenció de manera transitòria se converteix en un crèdit. I, bueno, en principi, tal com està estructurat el crèdit, són 2 anys de carència, que esperem que sigui el termini perquè les administracions superiors acabin abonant aquestes subvencions. Perquè, si no, doncs, bueno, tot i fer unes gestions econòmiques bones, doncs, bueno, te pot veure complicat la gestió dels ajuntaments pel fet de passar d'una subvenció a un crèdit.
Els alcaldes del Priorat es queixen també de la manca d'informació sobre quan arribaran les subvencions. És un fet que els suposa incertesa i que implica demores d'un any.
Les altres administracions, les que han de fer els pagaments, no? Els que t'haurien de dir la previsió que hi ha, jo crec que avui dia la previsió, no podem fer en altres una aproximació de quant temps se pot arribar a cobrar aquestes subvencions pendents. Parlem ja potser de l'estiu passat, el període de liquidació estarà al voltant dels 8-9 mesos. Tampoc sabem si la situació és millor, és pitjor o és igual que l'estiu passat. Llavors ho podríem estar parlant a partir d'un any, no?
La preocupació dels municipis del Priorat al voltant d'aquest fet i del Reial Decret de Pagament a Proveïdors l'ha fet arribar al Consell Comarcal del Priorat al subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi Sierra. Sota el lema per una escola pública de qualitat cap retallada, mestres i pares i mares d'alumnes de l'Antoni Vilanova van fer palès el passat dimecres el seu desacord contra unes mesures que perjudiquen, segons ells, l'escola pública. A banda de les retallades en els sous dels docents, hi ha qüestions com la disminució de recursos per a l'adquisició d'equipaments i material escolar o la disminució de les plantilles dels centres. Aquest últim fet tindria incidència en la ràtio d'alumnes per aula, que augmentaria, provocant una massificació que perjudicaria la qualitat de l'ensenyament públic. Sentim la directora de l'Antoni Vilanova, Immaculada Pujol.
Fins ara, l'OCSE permetia tenir 25 nens a l'aula a primària. A partir d'ara, diuen que serà 30. El que passa és que el govern de la Generalitat no retallava mai el 26, no partia per la meitat, no dividia entre dues aules, sinó que sempre ens deia, si no tens 28-30 alumnes, no pots partir. I ara se suposa que si són 30, potser ens passem ja. Si una classe passa 31-32, pot ser que aquella classe es quedi sencera i no hi hagi un repartiment perquè allí puguin haver dos professionals.
Com dèiem a l'inici, la protesta tenia tot el suport de l'AMPA de l'Antoni Vilanova. En aquest sentit, els docents del centre valoren molt positivament el recolzament dels pares i mares, que fa evident que les retallades són una preocupació compartida.
Per això nosaltres vam reunir a la Junta de l'AMPA i vam considerar que hi hem d'anar tots a una en aquest sentit. O sigui, una cosa és la reivindicació pròpia del professorat, la qüestió laboral del professorat, i l'altra és l'educació dels nens. Que això passa per tenir qualitat. si no tens qualitat, l'escola pública no es valora suficientment i els pares llavors porten els nens a l'escola privada. Aquí no, això no ho notem, però no hi ha competència, però el que nosaltres volem aconseguir també és que encara que hi hagi competència, l'escola de Falset sigui de qualitat i pugui donar qualitat als alumnes que també dels pobles porten aquí a l'escola, a tothom.
Els actes de protesta contra les retallades s'aniran repetint els propers dimecres. A destacar que per fer-los més visibles s'ha demanat que es duguin motius de roba grocs, com ja van fer els mestres el passat dimecres. Seguim parlant d'ensenyament, però en termes diferents. Cornudella de Montsant estrenarà el proper curs nova llar d'infants. Aquest nou equipament se situa als baixos de l'Ajuntament i compta amb una superfície de 150 metres quadrats per a les aules i els serveis i 360 més destinats a zona d'esbarjo. La llar d'infants de Cornudella ofereix un horari fins a les 6 de la tarda, amb servei d'acollida a partir de les 8 del matí i servei de menjador, sempre que hi hagi un mínim d'alumnes. El finançament del dia a dia serà suportat majoritàriament per les quotes dels pares i mares. El preu aproximat de la jornada de matí se situarà al voltant dels 162 euros, mentre que el servei de matí i tarda en costarà uns 240. D'aquesta manera es preveu cobrir el 70% del cost. El 30% restant s'espera obtenir de les subvencions del Departament d'Ensenyament. Com a última dada, l'adequació d'aquesta nova llar d'infants a Cornudella ha comptat amb un pressupost de 184.000 euros. D'altra banda, aquesta setmana, a Falset, es va produir la reunió entre l'Ajuntament i els pares i mares de la llar d'infants L'Espígol. El consistori va informar de l'augment que experimentarà la quota, que se situarà al voltant dels 188 euros al mes. Fa setmanes l'Ajuntament ja havia avançat, però sense concretar que hi hauria un increment, motivat per la reducció de les subvencions per alumne any. Canviem de tema. Aquesta setmana, nou bloggers dels Estats Units, Canadà i del Regne Unit han tingut l'oportunitat d'experimentar en primera persona les sensacions de fer turisme a Catalunya i transmetre-les als més de 260.000 seguidors que acumulen a xarxes socials com Twitter. Una de les experiències que els transmetran és el seu pas pel Priorat, on van ser-hi aquest dijous. Van poder-hi descobrir els productes gastronòmics estrella de la nostra comarca, el vi i l'oli. Cal dir que actualment les xarxes socials juguen un paper destacat com a nous canals de comunicació, màrqueting, promoció i comercialització. En el cas del sector turístic, les comunitats de viatgers i els blogs tenen un gran impacte i suposen unes fonts d'informació clau on els bloggers esdevenen, en molts casos, generadors d'opinió i prescriptors influents entre els seus milers de seguidors. Obrim plana cultural. Capçanes i el Marroig homenatgen aquests dies un descendent comú en motiu del centenari del seu naixement. Es tracta de l'artista Joan Ferrer Pedrol, que tot i nàixer a Terrassa l'any 1910, era fill de Cal Siscon de Capçanes i de Calacisca del Marroig. Per aquest motiu, del 19 al 27 de maig, la Pedrera de Capçanes i el Casal Flor de Maig del Marroig albergaran l'exposició Mil rostres d'una vida, que pretén donar a conèixer la seva obra pictòrica, d'innegable qualitat artística, però també amb un rerefons social molt marcat. Sentim Josep Ferrer, fill de l'artista i president del Fons d'Art Ferrer Pedrol.
Perquè Ferrer Pedrol va ser un home molt avançat al seu temps, on va fer bandera de la sinceritat i de la veritat de les coses, on estava capficat i preocupat pel tema social, preocupat pel tema del que passava, que la gent no podia dir, que no podien parlar o que no es podien expressar lliurement, i ell ho tractava de plasmar-ho, i la seva angoixa, el seu neguit, llavors ell ho deia i ho havia de pintar, i ho pintava en els seus quadres. I de la seva vida, doncs d'això em va fer una apologia, em va fer una religió, per dir alguna cosa, un criteri. Sempre més va estar doncs preocupat per això, i ell doncs no feia altra cosa doncs que plasmar les seves emocions i deslliurar-se a través dels quadres.
El naixement de Joan Ferrer Pedrol a Terrassa va ser la conseqüència, com en molts d'altres casos, de l'abandó dels pobles del Priorat. Amb tot, com explica el seu fill, Ferrer Pedrol no va perdre l'arrelament amb la comarca.
Quan va acabar de passar la filoxera van propiciar que molts dels pobles nostres, com Arroig i Capçanes, quedessin deshabitats, o quasi deshabitats, i que molta gent que hagin de marxar, quan van haver de marxar doncs els pares de Ferrer Pedrol, l'àvia o sa mare era del Marroig i el pare era de Capçanes, i Ferrer Pedrol neix a Terrassa circumstancialment. Ell du el cor al Priorat i quan passeja pel Priorat i se sent emocionat, busca el ressò de les veus dels seus passats i parla de la terra dels seus morts quan passa pel Priorat, com va a les Pinyeres o com va al Puig Roig, o quan va a la Serra de l'Espasa, que és excavacions arqueològiques, quan parla amb la gent d'aquí, ell se sent doncs, totalment identificat i d'això em fa bandera i em parla d'on ets tu, soc del Priorat, jo soc hereta d'aquesta terra, el seu caràcter ferm i orgullós.
Apuntem finalment els horaris d'inauguració de l'exposició Mil Rostres d'una Vida, a Capçanes, a la Pedrera, avui dissabte a les 7 del vespre, al Casal Flor de Maig del Mar Roig, diumenge, també a les 7. El passat cap de setmana es va fer entrega dels premis de la 34a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. El poeta falsetà Raimon Aguiló es va fer amb la flor natural amb el treball en els vitralls plomosos de la memòria. Els altres dos premis ordinaris, l'englantina d'or i la viola d'or i argent, van quedar deserts. Pel que fa als premis extraordinaris, el Marcel Sentís va anar a mans de Ramon Reverter, de Sant Carles de la Ràpita, per l'obra Les Nereides. El Jaume Ardèvol i Cabré va ser per a l'autor Josep Recasens, de Tarragona. I els Premis Montsant van ser per a Montserrat Gual, de 10 anys i veïna d'Ulldemolins, pel treball El meu priorat, i per a Iria Gil, de 13 anys i de Bellmunt, pel treball L'odi.
Els esports.
Iniciem el repàs a l'actualitat esportiva. El Rally RAC Catalunya Costa Daurada tornarà aquest novembre a recórrer les carreteres de la nostra comarca. De fet, en la presentació de la 48a edició d'aquesta prova es va dir que el tram del Priorat, d'uns 46 quilòmetres, és un dels preferits dels pilots. Sentim Amand Barfull, director de la cursa del Rally RAC.
El tram del Priorat pues, comença a Gratallops, fins al Cruzer del Molà, cap a la Figuera, la Bisbal de Falset i la Palma d'Ebre, diguéssim. Això és un tram fantàstic i que hem de mantindre, perquè ja he dit abans que és considerat pels pilots el millor tram d'asfalt del Mundial.
A banda d'aquest tram i del que es disputarà també al Coll de la Teixeta, Falset comptarà enguany amb dos repostatges remots. Apuntem finalment que l'organització del Rally afirma que l'impacte econòmic generat per la prova l'any 2011 va arribar als 30 milions d'euros. En l'avantpenúltima jornada que es disputa aquest cap de setmana, el Falset visita demà l'Alcover. Ho fa després de retallar dos punts als rivals que té per sobre. Els falsetans van guanyar 0-3 al Nàstic, mentre que Mas Pellicer i Sant Pere i Sant Pau empataven a 0 en el partit que els enfrontava i Licomar no passava de l'empat a 1 contra el Sant Salvador. Queden 9 punts i l'ascens està molt, molt, molt difícil, és a 5 punts. No obstant, d'esperança també es viu i el Falset té un enfrontament directe amb un dels líders, el Sant Pere i Sant Pau, d'aquí a 7 dies. Abans d'això, com dèiem, el rival és l'Alcover, un equip que es troba en el seu pitjor moment. És 13è i només ha aconseguit una victòria i un empat en les darreres 8 jornades. Per mantenir opcions, tot i que remotes, el Falset, que es manté quart a un punt del tercer, ha de guanyar. El partit Alcover-Falset demà a les 5 de la tarda. Menys interessants estan les coses a la quarta catalana, on el Porrera no s'hi juga res. Segueix en el penúltim lloc de la taula després de perdre a casa per 1-2 contra el Duesaigües. Falten 3 jornades que són un pur tràmit i on la motivació ha de ser tancar la temporada amb alguna victòria més. En el primer dels partits, el que juga aquesta tarda a les 4 hi té opcions. Visita la Riba, el quart pitjor equip de la categoria. De fet, la Riba és un dels equips als que el Porrera ja ha estat capaç de guanyar aquesta temporada. En el partit d'anada, els porrerans es van imposar per 2-0. En futbol sala, el Pradell es va imposar dijous per 5-3 al Tecnovit Alforja, partit que es va ajornar el passat cap de setmana. Aquest resultat deixa el Pradell 7è, empatat a punts amb el rival d'aquesta setmana, el Mediterrani. El partit es juga demà al pavelló poliesportiu de Falset, màxima igualtat entre tots dos equips. De fet, a la primera volta el Pradell va perdre per un ajustat 4-3 a la pista del Mediterrani. Esperem que demà, a 11:15, es giri la truita en benefici del Pradell. Seguim amb futbol sala a la fase d'ascens de la segona divisió. El Marçà va perdre el passat cap de setmana per 6-3 a Altafulla. És quart amb 4 punts, molt lluny del 16 del líder, el Masvirreus, a qui precisament toca visitar demà dissabte a la 1. El Masvirreus encara no ha perdut. Difícil repte, per tant, per al Marçà. En la fase de descens, el Capçanes es manté al capdavant gràcies a la victòria de la passada jornada per 5-2 contra el Reus Unió. Per la seva part, el Poboleda va caure per 11-5 contra el Bonastre. Aquesta tarda, a les 6, el Capçanes rep el Comès Alforja, quart classificat, mentre que el Poboleda rep també avui, però a 16:45, el Riu de Canyes, que és segon. I acabem els esports amb judo repassant els resultats dels judoques del Club Priorat Tortosa Atlètic. En el Campionat d'Espanya Cadet, disputat a Càceres el passat cap de setmana, Carla Montañez va pujar dalt de tot del podi en la categoria de menys de 44 quilos. Per la seva part, Marc Castellà en menys de 50 quilos i Cristòfol Daudén en menys de 55 es van fer amb la segona posició.
El temps.
I després dels esports, la previsió meteorològica que ens porta, com sempre, l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per la baixada de les temperatures, que han estat més normalitzades ja, al contrari del que vam tindre els darrers dies de la setmana anterior. Una situació que a més ens ha portat una velocitat bastant abundant aquests un parell de dies, amb alguna petita precipitació sense transcendència i un vent força més humit. Pel que queda de cap de setmana tindrem una inestabilització, una pertorbació que està costant, i avui dissabte ja poden caure algun petit ruixat o alguna petita tempesta que demà diumenge es mantindrien encara, però amb tendència a desaparèixer a última hora. Les temperatures es mantindran estacionàries tant avui dissabte com demà el diumenge, però el dilluns ja tornaran a baixar d'una forma moderada. En definitiva, temps bastant canviant aquest cap de setmana i temperatures amb tendència a baixar els propers dies de la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1658, a Salamanca es feien pregàries per tal de que deixés de ploure.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió del temps posem el punt final a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Us recordem que l'actualitat torna, com sempre, entre setmana als butlletins que us oferim de dimarts a divendres i també sabeu que sempre ens podreu trobar a radiofalset.fm i a Facebook i Twitter. Us deixem ara amb l'Hora del Vermut, l'espai de tertúlia i debat de Ràdio Falset i després amb l'espai 100 anys fent vi. Res més per avui, jo l'Alfonso Reig, que us ha estat parlant durant tota aquesta estona, m'acomiado. Gràcies per la vostra atenció, passeu molt bon cap de setmana i fins aviat.